Brújula Esportiva, amb Gonzal de Martorell. Cada dilluns a UAB Ràdio.
Molt bona tarda, benvinguts una setmana més a Paraula Esportiva, com sempre sonant des de UAB Ràdio, la 100.3 del Vallès, des de UAB Campus Media. Ens podeu trobar a pràcticament tot arreu, i sabeu per què? Perquè som el millor programa d'esports universitari del món, ni a Harvard, ni a Oxford, ni a Stanford. Sí, és que sempre dic les mateixes, però és que diuen que són les millors, no? Doncs nosaltres estem per sobre. I sense més retras, saludem a la nostra taula de convidats, de col·laboradors, de tertulians, de multiusos varios. Miquel Camarasa, què tal? Com estàs?
Bona vesprada, Gonzalo. Com
avui,
estàs, guapo?
Avui tindràs molt de protagonisme, tu, eh? Perquè, home, ja que no ha hagut setmana de futbol, almenys de jornada de lliga, però sí que l'ha hagut de bàsquet, no?
De bàsquet sempre.
Quines novetats ens ha portat?
Bueno, pues, diguem que a la lliga espanyola s'ha trencat la nostra estadística de victòries a casa i de NBA també, com sempre, en molts partits.
Doncs en seguida escoltarem el Miquel Camarasa, com sempre després parlarem amb l'Álvaro Teixidor, amb el Sergi, amb l'Oriol Manrique, amb el Xavi Torrent, amb el Víctor Martín, però avui, com que no ha hagut futbol i com que ens agrada molt el bàsquet, comencem parlant de bàsquet i NBA. Ens anticipaves abans que hi ha hagut novetats, no? Que s'han trencat algunes ratxes. De què estàvem parlant?
Va. Sobretot dissabte, el Barça guanyava a casa de l'UCAM Múrcia per 83-99 i el Gran Canària aconseguia guanyar a Terres Gallegues per 87-90 a l'Obradoiro. Mm-hmm. Llavors, l'estadística que teníem de qui juga a casa guanya,
sí,
els dos partits, ens va ser tot el contrari.
Doncs la setmana passada teníem que tothom qui jugava a casa guanyava i avui, els dos primers partits, la primera en la frente, fora.
Exacte. I ens posem ja en el dia d'ahir que el Real Madrid trencava l'eficàcia del qui fins ahir era el líder, un Tenerife que es veia superar des d'un primer moment i que acabava amb una dura derrota per 86-59 per als de Pablo Lasso.
Uf, déu-n'hi-do.
Pallissa contundent quan jugava primer contra segon.
Home, és bastant significatiu, no, la diferència que hi ha?
És bastant significatiu, però també és bastant significativa la diferència en quant a qualitat entre jugadors d'un equip i de l'altre.
També és veritat.
El Saragossa guanyava a casa contra el Fuenlabrada per 80-75. Marcador molt pobre per als minuts que es van jugar, ja que va ser a la pròrroga, llavors no van ser 40, van ser 45 minuts.
I quan marcava, has dit?
80-75.
Home, doncs sí que és un marcador fluixet.
Molt fluixet. L'Unicaja guanyava el Bilbao Bàsquet per 85-64, mentre que males notícies per a la resta d'equips catalans, el Joventut perdia a casa de l'Estudiantes per 83-71. El partit destacat de la jornada enfrontava el València Bàsquet contra el Baskonia. Partidàs i que van guanyar els valencians a casa amb un més 8. Aquí tot el contrari, 99-91.
Partit de NBA, pràcticament.
Un marcador molt bonic. I finalment, i acabem malament, el Manresa es complica cada dia més la vida en aquesta categoria. Tornava a perdre i ho feia a casa davant el Morabanc Andorra per un disputat, això sí, 91-93.
No està tenint sort, no, el Manresa?
No està tenint sort i està patint la crisi econòmica de club.
Home, clar,
És el que està ara de moda, no?, en tot l'esport.
La crisi.
L'equip que té crisi acostuma a estar a la part baixa.
Sol passar. I la crisi ha afectat a tot l'esport, no només al bàsquet, sinó a bàsquet,
sí,
motociclisme...
Està de moda ara.
Està de moda. És el que hi ha. I davant els últims resultats polítics ja veurem si seguirà la crisi durant uns quants anys. Però bé, això ha estat tot, no, de l'ACB?
Això està tot aquí.
Ja heu vist un resumet molt ràpid del Miquel Camarasa, com sempre, que ens porta el millor de Terres Nacionals, però també de Across the Pond, no? A través del Charco.
Molt bé, aquest tinc.
Com es diu en català? Charco? Sot, clot.
Bassal.
Bassal.
Xavi.
Bé, Xavi, sentiu el Xavi Torrent aquí a portar la dada catalana. Vinga, a través del Bassal, ara, Miquel.
Vinga, va. Jornada bastant mala per als espanyols que estan a la NBA. No sé si la victòria de Trump ha portat males sensacions o què, però,
sí,
per exemple,
no.
Pau Gasol, que és des que millor ha quedat, ha disputat 3 partits, dels quals va guanyar 2, va guanyar dissabte per 96-86 davant els Detroit Pistons i diumenge davant els Houston Rockets per 100-106.
Bueno,
Marc Gasol sols ha jugat... No està mal, però bueno, és el principi, eh?
Clar.
Deixa'm parlar.
Vale.
Marc Gasol, a una de cal i una d'arena, sols ha jugat 2 partits, dimecres aconseguia la victòria 108-107 per un punt davant els Denver Nuggets. En canvi, diumenge perdia per 106-96 davant els Milwaukee Bucks.
Va ser Marc Gasol qui va donar la victòria per un punt, si no m'equivoco, a l'altre partit.
Sentíeu Álvaro Teixidó ara intervenir, que encara no us havia presentat a tots. Continua, Miquel, va.
Els Lakers, dimecres, van perdre per 97-109 davant els Dallas Mavericks i la resta de partits sí que els ha guanyat divendres. Va guanyar davant el Sacramento Kings per 91-101 i diumenge davant els New Orleans Pelicans per 99-126. Uh-huh. Mirotic, que crec que ha sigut dels que més victòries ha tingut aquesta
jornada.
Home, de jornada.
Moment no està sent tan dramàtic, Miquel, bueno, m'has perquè... pintat com si fos l'apocalipsis.
Mira, tenim 10 jugadors i porto 3.
Vale, va.
Keep calm. Mirotic guanyava dimarts per 212-80 davant l'Orlando Magic. Uh-huh. Dijous l'Atlanta Hawks guanyava Chicago Bulls 115-107 i les altres dues victòries, la primera davant els Miami Heat 95-98 i la segona davant els Washington Wizards 106-95.
Washington Wizards.
I ara ja ens posem més... Bueno, una bona notícia a part de resultats, que és Ricky Rubio, que torna després de la lesió. Va tornar dijous davant l'Orlando Magic d'Ibaka.
I amb una bona actuació, no?
Bona actuació i victòria per al Minnesota 123-107. Yeah. I ara ja venen les males notícies. Ibaka, que t'acabo de parlar d'ell, no ha aconseguit cap victòria. Va perdre dimecres davant el Chicago. Va perdre dijous davant el Minnesota i va perdre dissabte davant l'Utah Jazz.
Carai.
Willy Hernán Gómez. Més del mateix, va perdre dissabte davant els Celtics i diumenge davant els Toronto Raptors. El Chacho, una victòria de 4 partits. Dimarts,
Chachismo.
Dimarts perdia, dijous també tornava a perdre i dissabte per fi guanyava a la pròrroga davant els Indiana Pacers per 105-109.
Bueno, algú.
Juancho Hernán Gómez, també tot creu aquesta setmana. Dimecres perdien davant els Memphis, divendres davant els Warriors i diumenge davant els Detroit Pistons. I finalment Àlex Abrines de l'Oklahoma City, que ja va quedar aquest millor. Dimarts guanyava davant els Miami Heat 97-85. Dijous davant els Toronto Raptors va perdre 112-102. Uh-huh. I finalment dissabte va perdre també de 2 davant els Angeles Clippers 108-110.
Déu-n'hi-do els resultats dels jugadors espanyols a la NBA. I ara, encara que no sigui espanyol, si recordeu la setmana passada, no recordo malament, comentàvem que Stephen Curry havia fet el primer partit sense anotar ni un sol triple
i just l'endemà
nosaltres fem un programa setmanal i no ho podem comentar cada dia, però ho comentem avui. Stephen Curry va fer el rècord de triples,
el rècord de triples, 13 tirs de
triple. Sí, 13 tirs de triple encistellats. La veritat és que jo crec que va sentir paraula esportiva,
Sí, Stephen
Curry.
El vam picar, el vam xinxar,
tu que li vas dir que no era el seu jugador preferit, tal.
Va pensar en mi, en cada triple pensava en el Miquel.
Sí, està amb el teu accent valencià. Soc
un talisman.
Este pel Che. I res, des d'aquí l'enhorabona a Stephen Curry. Ja ho tindríem tot, no, de bàsquet?
Ja està tot.
Has vist? Això ha sigut com un quart, molt rapidet. Doncs acabem amb el bàsquet, no ens acomiadem encara del Miquel. O sigui, escolta, si tu vols marxar ja, llibertat, eh?
No.
No, encara no?
Estic ben acompanyat.
Estàs ben acompanyat?
Bones vistes.
Oi. Pues no sé per aquí, perquè avui no ens acompanya cap noia,
no,
Miquel.
Sí, ho deia per l'Arnau, que el tens al costat.
Això sí que és veritat, amb la seva diadema. Després escoltarem l'Arnau Carrió parlar-nos dels seus esports estúpids, no de la seva estupidesa, que és una cosa diferent. I ara, sense més dilació, comencem a parlar de futbol, també. I si parlem de futbol, hem de saludar l'Oriol Manrique, que avui ens ha preparat el que ha estat el resum dels resultats de les jornades de seleccions, no? Recordem, hem tingut aturada de la Lliga regular, les grans lligues de primera divisió d'Europa s'han aturat per disputar aquests partits, tots els internacionals han anat amb les seves seleccions, i quines novetats ens ha portat, Oriol?
Doncs mira, anem a fer un repàs de grup a grup, si et sembla, els partits més interessants.
Sí, perquè també hi ha un que és, hi ha cada partit que és un bodrio, eh? Anem a fer high class, va.
Comencem amb el grup A, que tenim el partit destacat seria França 2, Suècia 1, uh-huh. amb gols de Pogba i Payet per part de França i per Forsberg per part de Suècia.
I la possible lesió de Griezmann, que encara no se sap si arribarà al derbi d'aquest dissabte o aquest diumenge, no recordo.
Esperem que sí,
perquè el futbol han de jugar els millors sempre. Seguim, Oriol.
Exacte. Després tenim el grup B, en el qual destaca el Portugal-Letònia, uh-huh. amb 4-1 a favor de Portugal, amb dos gols de Ronaldo, encara que va fallar aquell penal que tots hem vist, amb, també de gol de Calvajo i Alves. I per part de Letònia...
Aquests, deixa'm dir-te que aquests noms els tens apuntats tu, no jo? Si t'estàs tirant pedres contra el teu propi sostre, però bé.
I per part de Letònia, que aquest és pitjor, els Unzins.
Molt bé.
Crec que es diu així.
Els Unzins. Victòria fàcil de Portugal amb dos gols de Cristiano, dos penals xutats, un fallat, un cap dins i un gol de tisora, que no està gens malament, tot i que és pràcticament a la frontal de l'àrea petita del porter, és un molt bon gol. Seguim.
I cal destacar també en el grup. Aquest grup no lidera Portugal, sinó que lidera Suïssa, amb 12 punts.
Déu-n'hi-do.
I 6, Portugal.
Hòstia, que es posin les piles, eh?
Doncs sí. Després tenim el grup C, on destaca la golejada per part d'Alemanya a San Marino. San Marino 0, Alemanya 8.
Pobrets els de San Marino.
I Alemanya lidera completament el grup en solitari, amb 12 punts.
No, estava claríssim. I no em sap greu per aquestes seleccions que han de jugar contra Alemanya. Els pobres de San Marino es van endur un carro, però bé, això és el que té el futbol. Vinga, som-hi.
Després tenim en el grup D, podríem destacar el Gales-Sèrbia, 1-1, o també l'Àustria contra la República d'Irlanda, 0-1, amb victòria d'Irlanda. En aquest grup, lidera la República d'Irlanda amb 10 punts, seguit de Sèrbia amb 8 i Gales amb 6.
Uf, ajustadet aquest grup, eh?
Doncs sí.
I sembla que Gareth Bale no és suficient per Gales com per pujar la classificació. Però bé, imagino que a la recta final de la classificació ja veureu com Bale començarà a marcar-los com toca.
Després tenim el grup E, on destaquem el Romania 0, Polònia 3, on Polònia també lidera en solitari amb 10 punts, després segueix Montenegro amb 7 punts i Dinamarca amb 6. Bueno. També empatadet, però bueno, sembla que Polònia es desmarca una
mica.
Home,
sempre és una selecció que no direm que és de les punteres, però sí que és una selecció amb cara i ulls, Polònia, ja.
I si no tenen a Lewandowski, que porta 16 gols en 9 partits. O sigui...
També, vull dir, tenen un tros de davanter, és el que té.
Després tenim el grup F amb Anglaterra-Escòcia, on va guanyar Anglaterra per 3-0, amb gols de Sturridge, Lallana i Cahill.
Home, partit que més enllà del nivell futbolístic és un partit molt significatiu, no? Anglaterra-Escòcia, la independència, l'independentisme contra el no independentisme i res, un partit molt interessant, sobretot de cara a l'espectador i per tot el que l'envolta més enllà del futbol. Continuem.
Arribem al grup G, amb una mica, aquest grup ja té una mica més de virilla,
de xitxa,
exacte, perquè tenim Itàlia i Espanya, els quals els dos van guanyar 4-0, Itàlia contra Liechtenstein i Espanya contra Macedònia, i tenim que lideren el grup Espanya i Itàlia empatats a 10 punts.
Home, sense sorpreses aquí, no? Miquel, volies comentar alguna cosa?
Sí, que per molt que estan empatats a punts, hi ha una diferència de 7 gols entre la selecció espanyola i l'italiana pel gol average.
A favor d'aquí?
A favor d'Espanya.
Ah.
Home, per això són importants aquests partits que, de fet, abans parlava del 8-0 d'Alemanya contra San Marino, que en aquest partit no té transcendència, però si et trobes un rival de grup que està més o menys igualat, després aquesta diferència fa molt a l'hora d'entrar primer o segon. Continuem.
A continuació tenim el grup H, amb una golejada també per part de Bèlgica a Estònia, 8-1, i on tenim que el grup està empatat a 9 punts entre Bèlgica i Grècia per liderar-lo.
Bueno, Bèlgica...
Grècia que va empatar contra Bòsnia-Herzegovina i es podria haver proclamat com a capdavantera del grup.
Home, Bèlgica per mi sempre ha sigut l'eterna promesa, eh?
Jo té molt bona selecció.
Sí, té molt bona selecció i a cada europeu i a cada mundial s'està dient té molt bona selecció, però no acaben de fer el pas.
No acaba de quallar.
No acaba de quallar la cosa, no ho acabo de veure. I la prova està en que van per darrere de Grècia de bastant, vull dir, compte, que Grècia és Grècia.
I Bòsnia a tan sols un partit.
Clar, és que és el que estem parlant. Bèlgica no té molts noms, sí, s'espera que quan els jugadors acabin d'explotar també ho farà la selecció, però portem uns quants anys esperant. En fi, this is football, seguim.
I per acabar a Europa tenim el grup I, un grup bastant fluixet.
Sí, de la lletra I del grup I no m'esperava res.
Tenim, podríem destacar Croàcia 2, Islàndia 0, i en el grup va liderat per Croàcia a 10 punts i Ucraïna també a 10 punts.
Bueno, de fet, aquest partit ha despertat una mica de polèmica perquè, si no recordo malament, tant Kovacic com Modric només han jugat 45 minuts i s'ha parlat que els jugadors del Madrid es borren de les seleccions i que el Madrid té una mica de mà posada allà, no? Modric va jugar 45 minuts i Kovacic també va jugar 45 minuts i ja està, i el mínim desgast possible pels jugadors. Que, per cert, Kovacic està tocat.
Sí, és que és això. Modric sortia de la lesió, que també va jugar 30 minuts amb el Madrid, i jo crec que és per anar agafant rodatge davant l'Atlético.
Bé, aquí, segons el punt de vista de que un s'ho miri, veurà mà negra de Florentino Pérez a l'hora dels minuts que juguen els seus internacionals, i si no, veurà gestió de lesions i de físic, que al cap i a la fi també és molt important. Oriol?
I, bueno, per acabar, he fet un recopilatori de lo que és tot el món, i principalment m'he centrat en Amèrica, on vam tenir el Brasil 3, Argentina 0.
Home, aquest va ser un partidàs molt important també perquè perilla la classificació d'Argentina per la Copa Amèrica, si no vaig mal encaminat, no?
Exactament, sí, sí.
La sisena.
Com?
Va a sisena de grup.
Sisena de grup.
Es classifiquen els quatre primers, el cinquè a la repesca. A veure, que té un punt i té per davant seleccions com Perú, que...
Sí, però no seria el primer cop que Argentina fa una patinada, per exemple, contra Perú, eh?
Ja, ja.
Vull dir, no és una d'aquestes seleccions infal·lible, i les seleccions de Sud-amèrica són seleccions molt físiques, que, diguem-ne, de molta patada fresca, i compte, perquè com no es posin les piles, es queden fora de la Copa Amèrica. Llavors sí que es confirma el drama total que viu la selecció argentina des de fa anys. No sé com ho veieu vosaltres, això.
A veure... És que critiquen a la selecció d'Argentina, però jo crec que no és criticable. O sigui, que critiquin a jugadors com Agüero, Di María,
home,
Messi...
Home, és que l'equip que té Argentina és, no és per estar sisens, eh? No.
A veure, que també li ha afectat lo de Bolívia, que li van treure 6 punts. Sí. O sigui, i li van regalar a Perú i a Xile i li van anar davantant.
Però hi ha una realitat, que és que la selecció argentina, amb els noms que té, està sisena de grup.
I que ha perdut 3-0 davant Brasil.
Ja. I, clar, és que és una realitat... 3-0 contra Brasil. Que potser...
Contra Brasil es pot perdre, però 3-0...
I que aquí ha passat com un partit més o menys intranscendent de classificació, però recordem que un Brasil-Argentina és un Brasil-Argentina.
Per als argentins és un drama.
És la màxima competitivitat entre les dues seleccions històriques de Sud-amèrica. Vull dir que, clar, sí que és criticable. I, de fet, no sé què passa a la Federació Argentina, però que es posin les piles, perquè la cosa no acaba de funcionar. Però bé, seguíem amb la resta del món, no, les seleccions?
Sí, bueno, teníem també el partit de Colòmbia contra Xile, en els quals van empatar els dos a 0, i són dues seleccions també que poden donar...
Sí, bueno, dues seleccions potents, liderades per James i a Colòmbia i Vidal, però bé, seleccions importants i que s'han de tenir en compte en un futur.
I per acabar també, a Sud-amèrica teníem el Uruguai-Equador, Uruguai 2, Equador 1.
Bueno, aquest partit... Un partit una mica més facilot, però clar, jo com que anava a dir, jo com que vaig amb Caicedo, però ja no vaig amb Caicedo, perquè ja com que últimament ho està fent tan malament que ja sóc anti, imagina't. Jo era pro Caicedo i ara sóc anti, però res, és que em poso a parlar de l'espanyol i se me'n va la pinça. En fi, això està tot, Oriol, pel que seria el futbol internacional, no?, de seleccions.
Això està tot.
Això és tot, parlem en una estoneta a la tertúlia de futbol i parlem tots en general, però ara hem d'anar-nos a la segona divisió perquè aquesta sí que no s'atura.